A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ha passat un any, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit anys ja. Vuit anys que el Cinema Prado estava en una situació delicada, que s'havia de digitalitzar, que digitalitzar-lo suposava la compra d'un projector que valia a la vora d'uns 10.000 euros, aproximadament, entre 10 i 15.000, si no recordo malament, per retirar la vella maquinària de 35 mil·límetres. Aquells projectors de la OSA, amb maquinària cinematogràfica. Hi ha un museu de la OSA, també a Aragó, hi ha un museu amb tots els projectors de l'OSA i també amb les motos OSA. Bé, tanco parèntesi. D'això fa 8 anys. Passat 8 anys, en aquell moment, diguem-ne que l'exhibició cinematogràfica al Prado estava en una situació delicada, el Cine Club Sitges va néixer per precisament revitalitzar tot això, i 8 anys després, el Cine Club arriba al seu aniversari en una situació, direm, ja complexa des d'un punt de vista general. La pandèmia, l'exhibició cinematogràfica, les plataformes, com ha canviat tot. David Cuesta, bon dia i bona hora.
Bon dia, molt de gust a parlar amb vosaltres.
Molt de gust també per nosaltres, David, i sobretot perquè es puguin anar celebrant aquests anys que anem celebrant d'un en un, perquè, perquè això està canviant molt ràpid, David.
Sí, sí, molt, molt, molt.
Molt, però molt.
Sí, sí, és increïble. Però bueno, és el que hi ha, vull dir que no ens podem aturar ni queixar-nos. No, l'únic que hem de fer és veure com podem fer-ho per continuar celebrant aniversaris, que serà senyal de que el projecte continua viu i per tant hem de veure la part positiva de les coses, no?
Ara ja anirem a tot això, però de ben segur pels responsables del Cine Club, per les persones que hi heu estat al llarg d'aquests 8 anys, alguna reflexió o altra deveu tenir sobre el moment actual, no?
El moment actual l'únic que et fa és espavilar-te encara més. Si ja de per si tenir que programar cada setmana és complexa, doncs la situació actual el que t'obliga és fer una volta de torca i donar-li una altra perspectiva a les coses, no? Però és així, vull dir, no ens podem baixar la guàrdia ni resignar-nos a la situació. Nosaltres no ens volem resignar a la situació. No? Mm-hmm. Per nosaltres el fàcil seria tancar la sala.
Ara sí, mateix. Sí, està clar.
Seria el més fàcil i el més còmode, no? Però, bueno, jo penso que no és... que és el que han fet altres cadenes grans d'exhibició, i però nosaltres pensem que mentre legalment ens ho permetin fer, doncs continuarem portant cinema.
Sembla mentida com es poden obrir molts àmbits de reflexió. Aquella que fou tan gran en el seu dia sobre si amb el naixement de la televisió moriria el cine, ha passat a la història, el cine va continuar. Aquella que molts llibreters posaven sobre la taula amb l'arribada del llibre electrònic, i si moriria el llibre de paper, i precisament el llibre de paper continua plenament vigent i fins i tot el llibre electrònic no sembla que mereixi, llevat de circumstàncies molt específiques, un interès molt determinat. I ara tornem en, diguem, en aquella versió d'una dura pugna entre les plataformes, les sales d'exhibició cinematogràfica i sobretot jo diria que aquí la clau de volta està en si les empreses exhibidores continuen apostant per veure cine en una sala, en una projecció, en una pantalla gran, perquè per molt gran que tinguis la pantalla a casa, per descomptat que no la podràs tenir del tamany d'una sala de cine. Aquesta és la... Vaja, suposo que la principal preocupació ara, si les exhibidores veritablement confien en les sales de cine encara per poder projectar les seves produccions.
Sí, sí que hi confien. Nosaltres els diguem les distribuïdores, no?
Ahà.
Exhibidors seríem nosaltres, seríem la part de la cadena on posem la pantalla i l'espai, però les distribuïdores són les que decideixen si aquelles pel·lícules se'n van a les sales de cine o no hi van, o canvien les dates d'estrena o les passen directament a pantalles de streaming, no? Jo penso que sí, que les distribuïdores ho continuaran fent, però també depèn molt del model de distribuïdora de què estem parlant, no? Que és molt diferent si parlem d'una major, on la decisió es pren als Estats Units, i aquí a Espanya executa les decisions que es prenen a fora, o si són distribuïdores més de caràcter nacional o europeu, on les decisions potser sí que es prenen aquí a Espanya, i aleshores veus diferents criteris, no? O sigui que és molt variant segons l'origen de la distribuïdora.
En el fons hi ha quelcom que no ha canviat, eh? Quan va néixer la televisió era allò, jo et porto les imatges a casa, ara en les plataformes digitals, jo et porto les pel·lícules a casa amb molta, molta més facilitat que fins i tot en l'època dels videoclubs i en l'època dels DVDs i tal. No, només cal que ja ho tens aquí, no? Per tant, el públic del cinema ha de ser, vull creure, David, un públic de convicció i de ganes de viure una experiència que no pot viure a través de la pantalla de casa seva, envoltat de la família que fa mil coses a la vegada, amb la llum engegada, etc etc. No?
Sí, exacte. Hem de buscar aquest públic més fidel al model de cinema com ha estat pensat. No ens oblidem que les pel·lícules han estat filmades i pensades per ser projectades en sales de cinema, amb una llum fosca i amb aquest entorn que tu deies, no? Després, que això es transporti, això s'exhibeixi amb una pantalla de televisió o amb una pantalla de mòbil, ja és una altra situació. Mm-hmm. Per tant, el que hem de cuidar molt bé és a quin públic ens dirigim i com ens dirigim amb ell, no? L'altre dia, el dijous passat, vam fer una projecció conjunta, per exemple, del documental de Cartes Mojades, i que va venir una voluntària d'Open Arms, i abans vam poder projectar un curtmetratge de la Sabrina Guitart, una persona d'aquí Sitges que havia fet un curtmetratge també relacionat amb el tema de la immigració. Bé, van venir 70-80 persones, l'acte en si va ser molt interessant perquè vam poder participar la Sabrina, la directora del curtmetratge, després la gent va poder fer preguntes a la voluntària d'Open Arms perquè tenia una relació directa amb el documental de Cartes Mojades. Mm-hmm. Això és el tipus de valor afegit que nosaltres com a exhibidors podem oferir i que les plataformes en el seu model com està pensat no poden oferir en aquests moments.
Que és una mica tornar a l'inici, David?
No. Aquest model d'intentar de portar gent i que oferir coses diferents l'hem tingut en el nostre ADN des d'un principi.
Ho dic perquè en algun moment també veu combinar d'una forma molt, molt oberta el cineclub i el portar gent i aquest model tan clàssic del cineclub en què el públic pot preguntar als responsables de la pel·lícula amb, diguem-ne, una branca més comercial, sí. més oberta a tothom amb pel·lícules que havien estat i que eren èxits de cartellera, etc etc. El futur tornarà a portar més el que deies tu, aquest valor afegit de promocionar sobretot les projeccions amb les quals es pugui interactuar amb alguns dels responsables o amb alguns entesos en les matèries de les quals tracti la pel·lícula?
Sí, exactament és així. De fet, una de les diferències que nosaltres hem percebut en aquests moments actuals i en les circumstàncies que tenim per part de les distribuïdores, sobretot a nivell nacional, és que estan més abocades a col·laborar, a portar doncs, directors o actors a que ens ajudin a tenir aquesta interacció, no? Abans això era més complex o no veies aquesta disponibilitat per part dels distribuïdors. Ara elles se n'han adonat de que estem tots en el mateix vaixell i que si ens va bé nosaltres els anirà bé amb ells, m'explico? Per tant, no es poden desentendre de lo que és la part de l'exhibició cinematogràfica i de com la portem a terme, perquè si no, ells també en patiran les conseqüències.
Tothom està en el mateix vaixell, eh?
Sí, tothom.
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 Poden sortir els números?
És complicat. Nosaltres hem tingut un descens d'un 60-65% d'espectadors aquest any. Si tenim en compte que hem tingut la sala 3 mesos tancada, perquè ens van obligar a tenir-la tancada, i un quart mes, que va ser el mes de novembre, que ens van tornar a obligar a tancar la sala. Però també hem tingut, de 12 mesos, una tercera part hem tingut la sala tancada. D'acord? Estem parlant de 4 mesos respecte a 12, vull dir que estem parlant de d'un important temps que la sala no està. Clar, això vulguis que no, la gent fa que, que es refredi, que no agafi una velocitat de creuer com és una situació normal. No? Bueno, no estem en una millor, no estem en la nostra millor situació des del punt de vista econòmic, podríem dir, de subsistència, però bueno, de moment aquesta setmana celebrarem el 8è aniversari i continuarem treballant per celebrar el 9è aniversari. Això ho tenim clar.
Aquest divendres tindreu a la Núria Jiménez, la directora de My Mexican Bretzel.
Sí, això és una petita joia. Això ho recomano amb els ulls tancats. És una petita joia d'aquestes que surten de quan en quan. Que ja va triomfar al Festival d'Autor de Barcelona, va ser galardonada amb la millor pel·lícula per part del públic. També al Festival de Gijón, i és una joia que a més és molt interessant que pugui venir la directora perquè de la manera que ha estat filmada i tota la narrativa que té canvia molt la seva perspectiva quan coneixes de primera veu què la va portar a dur a filmar i a rodar d'aquesta manera. No? Recomano enormement intentar venir aquest divendres i escoltar la Núria i poder veure la pel·lícula perquè és una veritable experiència.
I l'altra setmana, el 28 de gener, Isaac, hi vindran Ángeles Hernández i David Matamoros, responsables també de la pel·lícula.
Sí, aquesta és una pel·lícula que no ha arribat als circuits comercials, perquè el món de la distribució és així de complexa. Hi ha moltes pel·lícules que a vegades transiten en els festivals, però no arriben a sortir d'una via pública, una via d'exhibició normal, però aquesta pel·lícula és una pel·lícula sobre una reflexió molt important, que és el valor de l'amistat i com canvien el temps. No? I això ho fa en el context d'una situació molt concreta, que és de dues parelles, en les quals arriba a un tipus d'acord perquè una d'elles faci de vendre de lloguer. D'acord? I a partir d'aquesta situació es va desenvolupant una reflexió de tot com l'amistat pot canviar en el temps. No? Això un cop més ho fem acompanyats per part dels directors, que ens ajudarà molt a entendre i a veure una altra manera de veure les pel·lícules que exhibim. No? Una mica hem volgut mantenir la nostra línia de portar pel·lícules que facin pensar la gent. No? De dir, bueno, que la gent quan surti a la sala continuï rumiant i pensant allò que ha vist s'emportin com una experiència més cap a casa. No?
10:37, una qüestió final. L'èxit del 2020 ha estat Eso que tú me das?
A nivell cinematogràfic?
A nivell de públic.
A nivell de públic. Sí, aquesta seria un títol que ha sigut un dels èxits. L'altre també va ser La boda rosa.
D'acord.
Que és una altra pel·lícula de caràcter espanyol, que vam fer el mes d'agost. Potser serien els dos títols que més bé han funcionat a nivell de públic. Sí.
Així es desperta el 2021 per al Cine Club Sitges, a les portes del seu 8è aniversari, i esperem conversar pel 9è, pel 10è, pels que vinguin. Aquest moment tan complex. David Cuesta, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres una vegada més.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu-siau. Bon dia.
Gràcies. Bé, bon dia.